Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Bona tarda, amics i amigues. Això és Ràdio en directe. Moment per repassar l'actualitat i analitzar-la. Salutacions del José Matosas a les vies de so, també, i de qui us parla l'Ignasi Miranda, amb el Rafa Sanahuja a la redacció. Ens disposem a compartir amb vosaltres aquesta estona. Després del resum informatiu parlarem del 1 de maig. És demà, però no serà com cada any. No hi haurà manifestacions al carrer, no hi haurà pronunciaments físics ni discursos dels sindicats o dels representants dels treballadors, però això sí, hi haurà el mateix esperit. Voldrem parlar una estona, uns minuts, amb el director del Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya i les Balears, Pepe Rodado. Ens comentarà el contingut del manifest que aquests col·lectius obrers de Catalunya, cristians, i també els moviments i les delegacions de pastoral obrera de les nostres diòcesis acaben de fer públic. I en els últims minuts, com sempre, el diari del Papa per repassar l'actualitat del Sant Pare i del Vaticà. Comencem a repassar les notícies a aquesta hora. Passa un minut i mig de les 6. El govern català ha quantificat per primer cop quin serà l'impacte inicial del coronavirus a l'economia catalana, un retrocés concretament del 7,6% aquest any. Aquesta aturada forçada per la Covid-19 es traduiria, a més, en un increment molt elevat de la taxa d'atur, que passaria del 10,6% actual fins al 17%. Si tot va bé, la previsió és que l'any vinent tornaríem a créixer d'un 6,5%. Pel que fa a l'atur, previsiblement es reduiria també el proper any, el 2021, fins al 14%. Aquest seria, però, l'escenari més optimista, segons ha explicat el vicepresident Pere Aragonès. Si les administracions prenen decisions menys contundents en matèria econòmica i els efectes de la crisi sanitària en són més persistents, la caiguda podria arribar fins al 8,8% i l'atur es podria enfilar fins al 18%. Canviem de qüestió. Barcelona reobrirà a partir de demà 70 parcs urbans. Com ja va avançar en aquest programa dimarts passat, el tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle. La capital catalana, a més, tancarà el trànsit a 44 carrers de la ciutat per facilitar el passeig i farà que l'espai sigui així prou ampli per poder caminar mantenint unes distàncies mínimes i evitar contagis de coronavirus. Tot plegat passa a les portes d'un cap de setmana més llarg, 3 dies, i en què a partir de dissabte es podrà anar ja a passejar i fer esport, i uns dies després, a més, que els menors de 14 anys, això passa des de diumenge passat, poden sortir en determinades condicions al carrer. Les sortides de casa per passejar o per fer esport de manera individual a partir d'aquest dissabte s'hauran de fer respectant unes franges horàries. Ho ha avançat aquest matí la Moncloa, que ha afegit que els detalls els explicarà el ministre de Sanitat, Salvador Illa, aquesta tarda en una roda de premsa. D'entrada estava previst que Illa detallés aquestes mesures al matí, però la roda de premsa s'ha retardat i el ministre havia de comparèixer a la Comissió de Sanitat del Congrés a partir de les 12, com fa cada setmana des de la declaració de l'estat d'alarma. Com cada dia tenim una xifra, 268 noves morts són les que s'han registrat en les últimes 24 hores a Espanya per Covid-19. Per trobar una xifra més baixa cal anar a 40 dies enrere. En total, a Espanya ja han perdut la vida pel coronavirus, concretament 24.543 persones, segons les dades oficials. D'altra banda, fins a 112.050 ja han superat el Covid-19, i són més de la meitat, el 52%, els diagnosticats amb PCR. Més continua havent-hi més noves altes que no pas nous contagis. I si hem començat aquest resum parlant d'economia catalana, ara parlem d'economia espanyola, que registrarà una davallada important. El primer trimestre, el producte interior brut, segons hem sabut avui, ja s'ha desplomat en relació amb el trimestre anterior d'un 5,2%, precisament per aquesta crisi sanitària, amb l'activitat paralitzada per l'estat d'alarma durant la segona quinzena de març ja i tot el mes d'abril, que no surt lògicament en aquestes dades. Per trobar una situació semblant, ens n'hauríem d'anar als anys de la Guerra Civil. És, amb diferència, la pitjor dada des que l'Institut Nacional d'Estadística va començar a recollir-ne l'any 1970, ara fa tot just mig segle. Us expliquem, a més, que la Conferència Episcopal Espanyola ha publicat avui unes mesures de prevenció per a la celebració del culte públic als temples catòlics durant la desescalada de les mesures restrictives en temps de pandèmia. Entre les mesures establertes destaquen incrementar el nombre de celebracions i oferir gel desinfectant. Es mantenen, a més, les restriccions prèvies al tancament dels temples per l'estat d'alarma, sobretot l'absència d'aigua a l'entrada de les esglésies i la supressió de la salutació de pau amb contacte físic. Podeu trobar totes aquestes mesures en els webs catalunyacristiana.cat i radioestel.cat, el comunicat de l'Episcopat Espanyol, que donarà pas a altres cartes i altres decisions a nivell de les diòcesis, arribat tot just 4 dies després que el cardenal Joan Josep Omella revelés a l'homilia de diumenge passat, transmès en directe com cada dia per Ràdio Estel, que estava parlant amb el govern espanyol sobre com afrontar el que és el desconfinament en l'àmbit de l'Església Catòlica, i demanava calma i prudència als catòlics que sovint s'han adreçat a ell, va dir, per demanar-li, per pregar-li que s'obrin les esglésies. I acabem amb un breu apunt cultural. Els Terrats de Barcelona acolliran un concert col·lectiu de diversos artistes el 9 de maig i actuaran concretament Joan Manel Serrat, Charango, Maria del Mar Bonet, Els Catarres, Amaya i Stay Homes, entre molts altres. Fins aquí l'actualitat. Passen 7 minuts i mig de les 6. I ara el pensament del dia, avui amb Miquel Albert Soler, que és doctor en Ciències de l'Educació i president de l'Associació Mirada Solidària.
Ben trobats, amics i amigues oients de Ràdio Estel. De vegades hi ha notícies de les quals et quedes amb les ganes de saber-ne més. Això és el que em va passar a mi en relació a una notícia al voltant de 2 menors detinguts a Girona en una manifestació de protesta per la sentència del procés. Aquests 2 nois havien estat tutelats en un centre d'acollida, donat que havien arribat al nostre país, un amb patera, l'altre sota un autobús, essent menors no acompanyats. De totes les persones detingudes en aquesta manifestació, unes quantes, ells eren els 2 únics que restaven encara en presó. Se'ls acusa d'haver agredit a 2 Mossos d'Esquadra, concretament haver-los tirat pedres. Fa poques setmanes van conèixer la seva condemna, 9 anys de presó, i que quan haguessin acomplert la meitat fossin repatriats automàticament als seus països d'origen. Veritablement, quan 2 persones, i a més si són 2 menors, agredeixen a 2 agents de l'ordre públic, evidentment han de ser sancionats per responsabilitat social, cívica i fins i tot per educació. Però, veritablement, ens preguntem, es mereixen 9 anys de presó i a ser repatriats automàticament en haver acomplert la meitat d'aquesta condemna? És proporcionada? Amb aquesta condemna s'aconseguirà algun benefici en la formació personal d'aquests 2 nois? I amb aquesta condemna aconseguirem que aquests 2 nois es reconciliïn més amb la nostra societat o encara hi estiguin més rebotats? Són qüestions que fan pensar i que veritablement ens agradaria aprofundir més en tota aquesta notícia. Salutacions a qui us ha parlat, en Miquel Albert Soler.
El mirador de l'actualitat.
4 minuts i mig i serà un quart de 7. Arriba el 1 de maig, la festa del treball, Sant Josep Obrer. Podeu dir aquest dia com vulgueu, però en qualsevol cas és una jornada que uneix la societat en una única causa, la dels treballadors, la de la justícia social. El problema és que moltes vegades s'hi posa la política pel mig. Nosaltres avui volem analitzar el que serà aquest 1 de maig, però en una clau molt de l'humanisme cristià, i sobretot volem analitzar com pot ser la jornada de demà en la situació de confinament que estem vivint. És un moment difícil, sens dubte, i els treballadors ho estan notant ja, però el problema és que segurament ho notaran encara més segons avanci el desconfinament, per les conseqüències acumulades d'una paràlisi econòmica que no és com un cotxe, sinó que costa molt després de tornar a engegar. I per analitzar aquest 1 de maig ens acompanya avui el director del Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya i Balears, Pepe Rodado, també capellà obrer. Mossèn Pepe Rodado, bona tarda, un plaer comptar amb vostè.
Bona tarda, Ignasi.
I bon 1 de maig, per avançat.
Gràcies.
Comencem comentant que moviments i col·lectius obrers cristians de Catalunya i Balears, l'Acció Catòlica Obrera, la Germandat Obrera d'Acció Catòlica, la Joventut Obrera Cristiana, MIJAC, també capellans obrers, religioses en barris obrers i populars i delegacions de pastoral obrera de les diòcesis amb seu a Catalunya, han publicat, no voldria deixar-me ningú, el tradicional manifest del 1 de maig. Amb 3 grans reflexions per a un temps que ens toca viure, que és una mica estrany, oi? Mossèn Pepe, no és un 1 de maig qualsevol, aquest.
No, certament, que tota la situació que portem vivint ja fa mesos és ben estranya, per l'insòlita que és, i a més per les conseqüències pel que està tenint. Aquesta pandèmia, que és en principi una malaltia, l'origen, però com està donant lloc a una altra pandèmia que té uns trets molt més socials, no?, i que afecten a moltíssima gent, i sobretot a tots els que vivim del treball, els treballadores i els treballadors, i especialment aquells que en els seus treballs tenen unes condicions de major precarietat.
I, per tant, això vol dir que hem de pensar no només en aquesta situació difícil, ja molt preocupant per a molts treballadors i treballadores, sinó en el que vindrà després. En qualsevol cas, el manifest parteix del fet que el 1 de maig sempre és un moment de reclamar el protagonisme de la classe obrera, si és que es pot dir la paraula classe, en tot cas els treballadors, que són la immensa majoria de la societat, oi? I moment de reivindicar també totes les lluites que han portat a millorar les condicions de vida d'aquestes persones que es mouen en el món laboral perquè el necessiten per viure. Bé, hi ha 3 grans punts. El primer sobre la degradació de les condicions de vida en el món laboral, el segon sobre la dignitat dels treballadors i treballadores per damunt de tot, i un tercer sobre la necessitat d'anar a les causes i impulsar sistemes cooperatius i de participació. Això de vegades genera una mica de debat, no?, perquè, clar, la gent no pot viure de subsidis. És necessari que tothom treballi, si pot ser. Bé, com expliquem tot això, mossèn Pepe Rodado?
El primer bloc fa referència a una constatació, és a dir, que la situació de la pandèmia ha posat en evidència les situacions de mancança, de vulnerabilitat que ja teníem abans. És a dir, ara recollim, està tenint un efecte com una tormenta que s'ha endut tot el que era palla i ens ha deixat una mica com nusos. I estem descobrint les immenses i injustes mancances del funcionament de l'economia, del funcionament del mercat de treball, etc. No? I, per tant, els que vivien ja en la precarietat han quedat al límit, no? Jo aquests dies estic fent de voluntari perquè no puc treballar, perquè han tancat fins a nova ordre la feina, i estem acollint a gent que s'ha quedat, que les històries que et van explicant queda esglaçat, no? Perquè ja prèviament vivien al límit, i ara encara més, no? Doncs, per tant, volem denunciar precisament que això no pot continuar d'aquesta manera. El sortir, que diem, a una nova normalitat no pot ser repetir les mateixes condicions, tornar al mateix, a la mateixa política laboral, a les mateixes polítiques socials, etc etc. De cap de les maneres.
Això empitjora la situació, però la millora no pot comportar aquesta mena de, que dirien potser alguns, mal menor d'abans, sinó que ha de ser millor que abans, vaja.
I tant, i tant. Això és el que apuntem en la tercera part, no? A la tercera part d'això.
Molt bé.
El nostre manifest d'enguany, no? Precisament nosaltres el que accentuem en la segona part és com, des del pensament social cristià, no? Doncs accentuem com el valor... potser estem prenent consciència, precisament, no? Que, curiosament, en aquesta situació... estem valorant molt més moltes de les feines dels treballadors i treballadores que abans pràcticament ni consideràvem, no? La gent de la sanitat, certament, però no només els metges, les infermeres, que també, evidentment, però també la gent de la, que fa les feines de la neteja, a les cuines, en condicions que potser això no està sortint prou a la llum.
És una feina molt, molt necessària, com també la dels transportistes. Podríem...
Els que treballen a les botigues, els que treballen als transports, a la neteja, etc. Estem revaloritzant, estem prenent consciència del valor del treball, de l'aportació social que fan totes aquestes persones amb el seu treball. I això hauria de tenir aquest reconeixement, no pot quedar només en l'aplaudiment que fem cada dia a les 8, sinó que s'ha de reflectir, s'ha de reflexar en les condicions, a nivell de sous, a nivell de condicions laborals, a nivell de drets. Perquè, si no, tot això és enganyar-nos, no?
Certament. La dignitat del món dels treballadors. I, com ja ens avançava, això de millorar, diguéssim, se sintetitza en aquesta tercera part del manifest de la Pastoral Obrera de Catalunya, de l'Església, en definitiva, que es fa obrera, no? Els agents de pastoral són treballadors, també. Què diria, a partir d'una mica del missatge cristià de la solidaritat, paraula potser una mica desgastada, no? Però presa de consciència, ajuda, l'amor, la fraternitat.
Sí, sí, nosaltres reivindiquem la tradició de l'doctrina social de l'Església, el pensament social cristià, és dues coses. La vida social s'ha d'organitzar entorn de dues coses, de dos eixos fonamentals, que és, evidentment, la dignitat de les persones, és el que ha d'estar per sobre de tot, però sobretot també la solidaritat i la justícia social. Això és fonamental. I, per tant, hem d'anar, no podem quedar només ara en el resultat, en les causes que està provocant tot això i els mals, el mal funcionament que tenia muntat l'economia, etc., no? Sinó i a nivell laboral, sinó que hem d'anar a les causes. Per què hem arribat a aquesta, a aquesta situació? Per què en altres llocs no està passant el mateix, no s'està vivint el mateix? A un nivell de malaltia, sí, però a nivell social. I el que vindrà, perquè això és com això anirà, si anem escoltant les dades que van sortint cada dia, avui de les de l'EPA, perquè són incomplertes, perquè s'acaben fins al març, no? Són, bueno, parlen de 7 milions o més d'aturats, no? Amb ERTOs inclosos o no, etcètera, etcètera. Sense comptar una realitat que jo aquests dies he trobat, no? Tota la gent que està aquí, que porta molt de temps aquí, que estan sense papers, el que diem indocumentats, perquè no és possible, no? Estaven fent feines petites, però que es van guanyant la vida i que ara s'han quedat absolutament... I aquestes persones no compten a les dades.
No, no, certament, perquè a més estan amb una màxima desprotecció, sense pagaments, diguéssim, de finiquit, vaja, o el que podria ser una situació regularitzada. Avui parlem amb Pepe...
Sí. Sí. Insistim en que hem de mirar les causes de per què estem aquí. I per què està tota aquesta, totes aquestes milions de persones estan en aquesta situació. I, per tant, hem d'anar a buscar solucions que responguin a les causes. Perquè, si no, no en sortirem. Anirem fent, tapant els forats, però ens enganyarem. Perquè no donarem solució a les necessitats reals de les persones. I aquí la política... I l'Estat, no, les administracions, han de recuperar el sentit bo, net, fonamental de la política, que és vetllar pel bé comú i incentivar tot el que és un treball que té molt més en compte diverses maneres d'entendre la cooperació dins de les empreses, la coparticipació, la participació de les persones en les empreses, als barris, a nivell de la societat. És a dir, aquests dos elements... creiem que són, tenen una dimensió política fonamental, aquí també tot això, el resultat d'això es parla menys, però també estem davant d'una crisi política molt gran.
Sí.
I creiem que els cristians, totes aquestes dimensions més col·lectives, no podem quedar-ne al marge.
Bé.
Ens hem de mullar, no són fàcils.
No, i tant.
I hem de, cadascú, segons les seves capacitats, doncs, intentar fer-nos presents.
Doncs ens quedem amb aquesta crida a descobrir el que és el mandat de construir el nou món que Jesús ens proposa i que amb aquesta confiança, diuen els moviments obrers cristians, amb tothom qui vulgui es posi fil a l'agulla. Bé, avui hem parlat amb Pepe Rodado, com us dèiem, amics oients. Pepe Rodado és el director del Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya i Balears. Ens queda un minut, disculpi, però li volíem preguntar com viurà vostè. Vostè és un treballador també. I com viurà el món de la pastoral obrera demà, el 1 de maig, de manera virtual? Sabem que no hi haurà manifestacions, els sindicats fan pronunciaments per la seva banda, amb les seves reivindicacions, molt condicionades per aquesta situació tan excepcional, i em sembla que també s'han fet alguns materials, un vídeo a la delegació de pastoral obrera de Barcelona, per exemple, oi?
Sí, efectivament. Doncs mira, les xarxes tindran un paper molt important aquesta vegada, els balcons i les xarxes que seran també com uns altres balcons dels quals disposem. I també, a part del manifest, un altre manifest que hem fet des d'Església pel Treball Decent, on estem agrupats el pastoral obrera amb Càritas, Mans Unides, Justícia i Pau, Creixement i Justícia, la Unió de Religiosos, etc. Hi ha un altre manifest també doncs, complementari, i un vídeo a partir dels testimonis de molta gent que s'han recuperat amb un vídeo molt fet per joves, per la gent de la JOC, doncs, que també és molt interessant.
Molt bé. Doncs invitem a buscar, Delegació de Pastoral Obrera de Barcelona, aquest vídeo, i sobretot buscar el manifest del 1 de maig entrant al web del Secretariat Interdiocesà, buscant manifest 1 de maig, Pastoral Obrera Catalunya, es trobarà fàcilment a internet aquest pronunciament que, com cada any, fan els moviments obrers cristians de Catalunya amb motiu de la festa de Sant Josep Obrer. Un plaer conversar amb vostè aquí en el mirador de l'actualitat de Ràdio Estel, mossèn Pepe Rodado, capellà obrer i responsable de la Pastoral Obrera de Catalunya i Balears. Una abraçada i bon 1 de maig.
Una abraçada, igualment.
Seguim. Ara mateix una pausa i de seguida el diari del Papa.
Ràdio Estel.
A la Caixa impulsem centenars de projectes de recerca mèdica i treballem en reptes tan grans com curar el càncer, prevenir la malaltia d'Alzheimer o aconseguir una vacuna contra la sida. Perquè som la fundació que inverteix en recerca per construir una societat més avançada. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
En un moment de crisi sanitària com l'actual, rebem multitud d'informacions i d'imatges. Abans de compartir-les, però, ens hem de preguntar: estem segurs que són veritat? En coneixem la font? Ens ofereix credibilitat? Tenen data? Són actuals o de fa temps? N'hem llegit només el titular o la notícia sencera? Si és un àudio, estem segurs que la persona que l'ha enregistrat és realment qui diu ser? Detecta les fake news. Atura't, pensa i verifica abans de compartir. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
A causa de la crisi sanitària provocada pel coronavirus, no és possible distribuir el setmanari Catalunya Cristiana, però nosaltres continuem treballant per tu. Per això, ara el podràs llegir gratuïtament. Descarrega-te'l de forma gratuïta a catalunyacristiana.cat. Recorda, encara que no en siguis subscriptor, podràs accedir-hi igualment. I també el trobaràs a iquiosc.cat. Llegeix Catalunya Cristiana des de casa gratuïtament. En aquests moments de dificultat, més que mai, som comunitat. Catalunya Cristiana.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, Diari del Papa.
I completem, com sempre, la nostra mitja hora de ràdio en directe amb la informació sobre el Vaticà i el Sant Pare. Francesc ha pregat de manera especial aquest matí per les víctimes anònimes de la pandèmia. A l'inici de la missa a la casa de Santa Marta, el Papa ha recordat aquestes persones enterrades sovint en fosses comunes.
Preghiamo oggi per i defunti.
Preguem avui pels difunts, els que han mort per la pandèmia, i també de manera especial pels morts, diguem-ne, anònims. Hem vist les fotografies de les fosses comunes, molts allà.
Tanti lì.
En l'homilia, el pontífex ha recordat que proclamar Jesús no és fer proselitisme, sinó donar testimoni de la fe amb la vida i resar al pare perquè atregui la gent cap al fill.
Testimoniança e preghiera.
Testimoni i pregària van junts. Sense testimoni i pregària no es pot fer predicació apostòlica, no es pot fer anunci. Faràs una bona predicació moral, potser, faràs moltes coses bones, totes bones, però el pare no tindrà la possibilitat d'atraure la gent cap a Jesús. I aquest és el centre. Aquest és el centre del nostre apostolat, que el pare pugui atreure la gent a Jesús.
Possa attirare la gente a Jesús. La nostra testimoniança,
el nostre testimoni obre les portes a la gent i la nostra pregària obre les portes al cor del pare per atraure la gent. Testimoni i pregària. I això no és només per a les missions, sinó també per al nostre treball com a cristians. Dono testimoni de vida cristiana realment amb el meu estil de vida? Reso perquè el pare pugui atreure la gent cap a Jesús?
El pare atiri la gent verso Jesús.
El Sant Pare ha comentat el fragment de la primera lectura d'avui, del capítol 8 dels Fets dels Apòstols, en què es relata la trobada de Felip amb un etíop que desitjava comprendre qui era Jesús. La descripció de l'apòstol a partir de les paraules d'Isaïes, com una ovella, va ser portat a l'escorxador, aquell home es va deixar batejar. I a partir del text de l'Evangeli d'aquest dijous de la tercera setmana de Pasqua, del capítol 6 de Joan, el bisbe de Roma ha insistit que és la intervenció de Déu Pare la que converteix. El papa ha conclòs la celebració, com és habitual, amb l'adoració i la benedicció eucarística i ha invitat tothom a fer la comunió espiritual.
L'actualitat sobre Francesc, cada dia a Ràdio Estel.
El papa s'adreça a la Federació Agrícola Italiana amb una carta que s'acaba de fer pública. Elogia sobretot el compromís i els sacrificis dels treballadors de la cadena agroalimentària en temps de pandèmia, alhora que lamenta l'explotació i la marginació dels treballadors immigrants. La missiva, signada pel substitut de la Secretaria d'Estat, Edgar Peña Parra, és una resposta al secretari general de la Federació Agrícola Italiana, Onofrio Rota, que havia demanat els últims dies consol i atenció per a les qüestions crítiques que marquen el sector de la pagesia. El substitut de la Secretaria d'Estat transmet la proximitat del papa Francesc als nombrosos treballadors que, en el marc de la cadena alimentària, fan esforços considerables, entre molts riscos i dificultats, per proporcionar els aliments necessaris a la comunitat. Igualment diu el text que el pontífex els recorda en la pregària mentre porta en el seu cor la dolorosa situació dels treballadors il·legals de diversos països que són relegats als marges de la societat i pateixen condicions d'explotació inacceptables.
Diari del Papa. Un contacte diari amb Roma i amb el món.
I tanquem aquest resum informatiu final explicant-vos que Vincenzo Paglia, president de l'Acadèmia Pontifícia per a la Vida, assegura en un llibre recentment publicat que la pandèmia ens ha mostrat la nostra fragilitat com a individus. L'arcabisbe diu també que la societat, les estructures i superestructures que hem creat per defensar les nostres vides, amb tots els seus privilegis, també han resultat vulnerables. El prelat destaca igualment que l'única resposta possible, mirant al futur, és la que es construeix sobre la fraternitat i la solidaritat, enteses no pas com a valors cristians, sinó com a fonaments sobre els quals descansa la supervivència de la humanitat. Vincenzo Paglia parla d'això en aquest llibre que comentem, titulat Pandèmia i fraternitat, la força dels llaços humans reobre el futur, un treball editat per Piemme Molecole. El text, a partir d'una recent nota de la mateixa acadèmia, pretén obrir un debat ètic i cultural sobre el període postpandèmic i els criteris per a un nou començament. Els conceptes centrals són la globalització de la fraternitat i la difusió de l'antivirus de la solidaritat. Fins aquí el Diari del Papa.
El mirador de l'actualitat.
I tanquem aquesta estona d'actualitat explicant-vos que es confirma el ministre de Sanitat, Salvador Illa, que està compareixent en aquests moments al Palau de la Moncloa en roda de premsa, ha assegurat que es distribuiran les sortides de casa per passejar o fer esport de manera individual a partir d'aquest dissabte per franges horàries. Entre altres de les que ja ha revelat el ministre Illa destaquen les de fer esport de 6 a 10 del matí i també al vespre. D'entrada estava previst que Illa ho expliqués aquest matí, però finalment la compareixença ha estat aquesta tarda i s'ha confirmat. Acabem el mirador. Salutacions del José Matoses a les vies de so i de qui us ha parlat l'Ignasi Miranda. Us recordem que poc abans de 6:45, el comentari de l'Evangeli del dia, a 6:45, les vespres de Montserrat, i immediatament després, cap a 7:15, la missa des de la Catedral de Barcelona.